Bona tarda, són les dues. mil militars, 150 vehicles, 220 cavalls, 58 avions i 26 helicòpters. Aquesta és la imatge que s'ha pogut veure durant el matí del 12 d'octubre a Madrid. Més enllà de la crítica de cada any, de fins a quin punt cal gastar diners en exhibir d'aquesta manera les forces de seguretat d'un país, no deixa de ser preocupant que la manera de celebrar i de mostrar l'orgull d'un país sigui aquesta, fent una desfilada militar, traient al carrer persones armades, per cert, la gran majoria homes. Mentrestant, el Fons Monetari Internacional alerta que en els propers mesos vindrà una gran crisi financera global i les entitats socials segueixen denunciant que, en un fort context de crisi econòmica, les ajudes segueixen sense arribar. Això sí, per primer cop en forces anys, avui la desfilada militar del 12 d'octubre ha transcorregut sense cap incident remarcable.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
A Barcelona, segons la Guàrdia Urbana, 2.200 persones s'han manifestat pel Dia de la Hispanitat entre càntics de Viva el Rei i imatges de banderes franquistes preconstitucionals pel centre de la ciutat. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Mentrestant, a Madrid, absència de Pere Aragonès, Íñigo Urkullu i diversos jutges i magistrats durant la desfilada. Pedro Sánchez ha tornat a ser xiulat pel públic, que li ha demanat la dimissió.
I a Catalunya, el govern assegura que Aragonès no se sotmetrà a una qüestió de confiança, tal com li demana Junts per Catalunya.
L'executiu ha fet avui la primera reunió del nou govern perquè consideren que avui, 12 d'octubre, no hi ha res a celebrar.
I l'any 2021 el nombre de matrimonis a Catalunya va caure gairebé un 15% respecte a les dades d'abans de la pandèmia.
L'edat mitjana a contraure matrimoni va ser de 36 anys pels nuvis i 34 per les núvies i augmenten les persones de més de 50 anys que decideixen casar-se per segona vegada.
De com ha canviat la idea de matrimoni i de què hi ha darrere d'aquests canvis de tendència en parlarem en uns minuts amb el Vicent Borràs, que és doctor en Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador del Centre d'Estudis Sociològics sobre la vida quotidiana. I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça se la juga aquesta nit a la Champions contra l'Inter de Milà.
Sí, els blaugranes estan obligats a guanyar un partit que finalment podrà jugar Frank Kessié, que ha entrat a la llista de convocats un cop recuperat de la lesió. Aquesta nit també juga l'Atlético de Madrid contra el Bruges.
I en cultura, la directora catalana Carla Simón protagonitzarà la jornada d'aquesta tarda de la Bienal del Pensament, Olma Giró.
I ho farà a través del col·loqui Aturar-se, observar, estimar el món, conjuntament amb la directora i guionista argentina Lucrecia Martel. La tercera edició del Bienal del Pensament té l'objectiu de transformar la ciutat barcelonina en un àgora pel debat.
Abans de repassar el més destacat del dia, com sempre, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Hem començat la jornada en fresca, però a hores d'ara les temperatures són un pèl més altes que les que teníem ahir a la mateixa hora. Màximes avui que se situen en general entre els 20 i els 24 graus, aproximadament. Aquesta tarda tindrem força clarianes arreu del país, però les comarques del Pirineu comencen ja a créixer algunes nuvolades que al llarg de la tarda poden deixar escapar algun ruixat, sobretot al sector més occidental, al Pirineu de Lleida. I també arribarien al Prepirineu i ja molt avançada la tarda algun punt de la Catalunya interior. A la resta, nuvolositat variable, tarda bastant tranquil·la. Demà tindrem moltes més clarianes, ambient més assolellat en general, tot i que amb algunes nuvolades a primeres hores del matí que a poc han d'anar desapareixent. Al matí amb una mica de vent de mestral i, per tant, amb una entrada de vent lleugerament del nord que farà baixar un pèl les temperatures mínimes, però en canvi demà les màximes seran un pèl més altes perquè lluirà una mica més el sol que no passa avui.
Persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest matí a Barcelona pel Dia de la Hispanitat, una mobilització on entitats espanyolistes han criticat les institucions centrals i catalanes i han reclamat també la unitat d'Espanya. Tot entre càntics de Viva el Rei i imatges de banderes franquistes preconstitucionals pel centre de la ciutat. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Catalunya Suma por España, que ha organitzat la mobilització, i la resta de les entitats nacionalistes espanyoles han demanat als assistents més orgull de sentir-se espanyols, amb crits de Viva Espanya, Empieza eres espanyol, TV3 manipuladora i elogis a la monarquia espanyola, a més de clams contra el president del govern, Pedro Sánchez. Els manifestants han alçat banderes espanyoles amb l'escut, el toro o la Guàrdia Civil. Durant s'ha vist gent de totes les edats vestint amb gorres i samarretes amb la bandera, fins i tot gos les corretges vermell i groc. Pels fanals també s'han penjat banderes espanyoles, tot i que no les ha col·locat l'organització, a més de fum de color groc i vermell. A més que Ciutadans també ha desplegat una bandera espanyola d'uns 50 metres i al capdavant de la pancarta amb el lema Más España y Más Español hi han estat els líders polítics de Ciutadans, Partit Popular i Vox. Alguns manifestants han reivindicat la importància de sortir als carrers per reclamar la unitat d'Espanya. Són en Ricardo, la Blanca, en Joan i la Manuela.
Es importante remarcar que no todo el mundo de Cataluña es independentista, que hay respeto entre los dos bandos, pero que hay gente independentista y hay gente que no.
Yo básicamente manifiesto por la libertad de expresión, por España, obviamente, por la Unión y por el español en las escuelas de Cataluña.
Encantado de estar aquí y poder venir cada año.
Y venimos
a reivindicar lo que somos, aunque otros quieran que seamos de otra manera, pero no lo somos. Somos españoles, quieran o no.
Porque es importante, porque estamos en España y eso no se puede olvidar. Nunca se puede olvidar, aunque digan lo demás, somos España. Y ellos que sigan con su culpa.
Tot plegat després que aquest matí una cinquantena de persones s'ha concentrat per fer l'ofrena floral davant del monument de Cristòfol Colom amb una desfilada de banderes.
Gràcies, Sílvia. Com dèiem, una manifestació on també hi han participat PP, Ciutadans i Vox. Tots tres han format part de la capçalera, però ho han fet per separat. D'aquesta manera, PP i Ciutadans han evitat la fotografia de compartir manifestació amb l'extrema dreta. Qui no s'ha sumat, però, a aquesta manifestació ha estat el PSC, Judit Casellas.
Bona tarda. Per part de Ciutadans, Carlos Carrizosa, Anna Grau i Luz Guilarte, de costat amb Alejandro Fernández i Josep Bou del PP. A l'altra punta de la capçalera, Ignacio Garriga i Javier Ortega Smith, de Vox. Ciutadans i PP han evitat d'aquesta manera fotografiar-se conjuntament amb l'extrema dreta. Els taronges han canviat de rumb respecte de l'any passat quan van decidir finalment no sumar-se a la manifestació després que Vox en confirmés l'assistència. Aquest any, en canvi, sí que hi han anat. El líder del partit a Catalunya, Carlos Carrizosa, diu que la presència de Vox l'incomoda menys que el fet que el PSC no hi sigui, mentre que el PP amb Josep Bou opina que avui és un dia festiu i que no s'ha d'extreure cap lectura política del fet que els tres partits comparteixin espai.
La falta del Partido Socialista me preocupa más y me incomoda más que no la presencia del resto de partidos parlamentarios que estamos en el Parlamento de Cataluña.
Esto es la hispanidad, esto es una gran fiesta, no es un acto político de ninguna de las maneras. Y el que entienda un acto político o hable de política se está equivocando. Por tanto, queremos lo que queremos, que es hacer una gran fiesta.
El PSC no hi és ni tampoc fa cap acte a Catalunya perquè prefereix que totes les mirades del dia estiguin centrades a Madrid.
Gràcies, Judit. I a Madrid s'ha recuperat la desfilada del 12 d'octubre després de 2 anys de pandèmia amb 4.000 militars recorrent al centre de la ciutat i sense incidents remarcables com els últims anys. L'inici de la desfilada s'ha hagut d'endarrerir, això sí, uns minuts pel retard en l'arribada del president Pedro Sánchez, que ha estat rebut així. Xiulets i crits de dimissió contra el president espanyol. Una de les absències destacades de l'acte ha estat la de Carlos Lesmes, que diumenge a la nit va dimitir com a president del Consell General del Poder Judicial.
Una absència que ha coincidit amb la publicació al butlletí oficial de l'Estat del cessament de Lesmes com a president del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem. Per compensar aquesta absència, dilluns el govern espanyol va anunciar que hi convidaria diferents membres del Poder Judicial com el president de l'Audiència Nacional o els membres de la sala del govern del Tribunal Suprem. Però aquests no han rebut cap invitació. El govern espanyol s'ha excusat dient que el Ministeri de Defensa ha comès un error. A més d'aquests jutges i magistrats, tampoc han participat en l'acte el president Pere Aragonès i el president d'Euskadi, Íñigo Urkullu. Tampoc hi han participat les vicepresidentes Nàdia Calviño i Teresa Rivera per qüestions d'agenda, ni els ministres de Podem, Ione Belarra, que està embarassada, i Joan Subirats, que ha al·legat motius personals.
Estel migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
I a Catalunya el govern s'ha reunit avui tot i ser festiu després de la primera reunió d'aquest nou govern. La portaveu Patrícia Pla ha assegurat que per ara queda descartat que el president aragonès se sotmeti a una qüestió de confiança com li demana Junts per Catalunya.
Sí, després d'aquesta primera reunió de govern, la portaveu Patrícia Pla ha descartat aquesta opció, tot i ser la condició que l'exigeixen els de Laura Borràs abans de valorar si s'ha d'aprovar els pressupostos.
El president ho ha dit en reiterades ocasions, ho torno a dir ara i aquí, no se sotmetrà a aquesta qüestió de confiança. El país no pot viure en una inestabilitat permanent. Ara és moment de governar, de prendre decisions que millorin el dia a dia de les catalanes i dels catalans.
A hores d'ara, el govern descarta, doncs, l'escenari que li exigeix Junts i guanya pes la possibilitat que els comptes s'hagin d'aprovar amb el PSC o optar per una pròrroga.
Per cert, que segons l'última enquesta del CEO, el 60% del país està a favor que el català sigui llengua oficial a la Unió Europea.
Tot i que és la novena parla més utilitzada, el català no té rang d'oficialitat i els eurodiputats no poden utilitzar-la al ple o a les comissions del Parlament Europeu. Les dades de l'enquesta assenyalen també que un 20% es mostra en desacord que el català passi a ser oficial, mentre que 6% hi està molt en desacord.
També, segons el CEO, 2 de cada 10 catalans destinen més de la meitat dels seus ingressos a l'habitatge.
El 18% de la població destina entre un 50% i un 75% dels seus ingressos i un 3% dels catalans més del 75%. Gairebé la meitat de la població l'habitatge s'emporta entre un 25% i un 50% del seu sou. Més de la meitat dels catalans encastats afirmen viure en pisos de propietat.
I encara parlant d'ingressos, segons la investigadora del Centre d'Anàlisi Econòmica de la Universitat de Barcelona, Sio Patxot, el representant el plantejament del finançament del sistema del benestar, entès com les pensions o la salut, és inajornable.
Ho ha dit al programa Al Matí de Ràdio Estel i ha dit que el proper president del govern espanyol no tindrà marges per fer reformes en el sistema de les pensions.
Les reformes s'havien de fer quan encara tenies una mica de marge. Aquest no en tindrà, aquest haurà de, sí, haurà d'afrontar-ho d'alguna manera, però ja en negatiu.
Sobre l'augment del 8,5% de les pensions que es començarà a aplicar a partir de l'1 de gener, Patxot ha explicat que aquesta pujada no és un drama, però tampoc una bona idea, ja que als joves no se'ls ha pujat el salari.
Els salaris no estan pujant els 8%. Clar, és que portem anys que les pensions pugen més que els salaris. He sentit això? O sigui, i els joves, que són els que han de cotitzar i pagar les pensions, perquè estan en un sistema de repartiment, doncs estan amb salaris baixos i no els hi pujaran. Jo no crec que ningú li pugin el salari en 8%.
La investigadora ha especificat que els propers 25 i 30 anys seran molt complicats i la situació no s'arreglarà fins després del 2050.
Antonio Baños demanarà l'anul·lació del seu judici per no haver pogut declarar en català. L'exdiputat de la CUP al Parlament ho ha confirmat a Catalunya Ràdio just l'endemà que el Tribunal del condemnés a 4 mesos de presó per un delicte de desobediència per no respondre a les preguntes de Vox del judici del procés.
Baños ha afirmat que tant ell com Eulàlia Reguant, multada amb 13.500 euros pel mateix motiu, volen allargar el cas i portar-lo tan lluny com sigui possible. Reguant intentarà que el cas arribi a Estrasburg. També faran una recollida de diners per tots els encausats i una campanya per reivindicar poder declarar en català. Sobre la diferència de pena amb Reguant, Baños creu que els jutges no es van atrevir a condemnar-la a presó pel fet que és diputada i que haurien pogut vulnerar el dret a sufragi passiu.
I l'Audiència de Lleida ha confirmat la condemna d'un any d'inhabilitació i 6 mesos de multa per l'exalcalde d'Alcarràs, Miquel Serra, per no haver despenjat estelades durant les eleccions.
El tribunal ha desestimat el recurs d'apel·lació de Serra i finalment l'ha estat condemnat per un delicte de desobediència. L'exalcalde ja havia estat condemnat a 3 mesos d'inhabilitació i una multa per haver obert el centre cultural Lo Casino per al referèndum de l'1 d'octubre, quan era alcalde.
Els pirates informàtics que van atacar el Consorci Sanitari filtren a la web fosca més de 50 gigas de dades d'usuaris, principalment fotografies de DNI i informes mèdics. L'atac ha estat reivindicat pel grup cibercriminal Golp Dupont.
El ciberatac va tenir lloc aquest divendres i va afectar 13 hospitals i centres d'atenció primària del Barcelonès i el Baix Llobregat. El Consorci Sanitari Integral ha confirmat que s'han filtrat dades confidencials, tot i que ha matisat que es tracta d'un volum reduït, segons avança ahir el diari Ara. Des de del Consorci asseguren que l'Agència de Ciberseguretat està treballant per resoldre-ho i que l'afectació al sistema ja està gairebé restablerta gràcies a les còpies de seguretat que es conservaven. A més, han demanat als usuaris d'aquests centres que parin atenció davant possibles informacions que puguin arribar-los mitjançant el correu electrònic i telèfons mòbils per prevenir possibles suplantacions d'identitat.
I a Barcelona es manté la vaga dels treballadors d'autobusos pel proper dilluns 17 d'octubre, després que la reunió d'ahir acabés sense acord.
Segons expliquen des del sindicat CGT, el principal escull per desconvocar la vaga ha estat la negativa de l'empresa a recuperar el complement al lloc de feina, un requisit que havia demanat la plantilla en assemblea. En canvi, sí que s'havia arribat a un acord per augmentar els salaris i qüestions com els desplaçaments o el calendari laboral. Així doncs, el proper dilluns la ciutat viurà un nou dia amb aturades parcials de 2 hores per torn en les línies de bus.
I encara a Barcelona, la ciutat retallarà 1 hora de llums de Nadal aquest any per estalviar. El Passeig de Gràcia, de fet, ja ha començat a instal·lar-les.
L'horari ha quedat reduït a 217 hores d'enllumenat nadalenc, 42 menys que en anys anteriors. Així ho han acordat les patronals del comerç i la restauració amb l'Ajuntament. L'encesa serà el 24 de novembre a 6:45 de la tarda i durarà fins les 12 de la nit. A partir d'aquí, els horaris variaran en funció del dia. De diumenge a dijous, les llums estaran obertes fins les 10 de la nit i els divendres i dissabtes fins les 11. En el cas dels festius, el 31 de desembre i el 5 de gener s'allargarà fins la 1 de la matinada. L'objectiu de l'Ajuntament és contribuir, donat el context actual, a l'estalvi energètic mantenint el teixit comercial durant les festes nadalenques.
I fitxatge d'impacte a l'Ajuntament de Barcelona. De Colau fitxa a Ricard Font, militant de Junts i fins ara número 2 de Puigneró, com a director de BIMSA. Fins ara secretari general de la vicepresidència de la Generalitat i del Departament de Territori, estarà al capdavant de l'empresa pública Barcelona d'Infraestructures Municipals.
Agafarà el relleu d'Àngel Sánchez, que es jubila. Fonts del consistori apunten aquesta emissora, que serà dijous, quan el Consell d'Administració de BIMSA i la Comissió de Govern elevaran al plenari d'aquest mes d'octubre la proposta d'anomenament de Font. Les mateixes fonts asseguren que la proposta es fa després d'un procés de selecció obert on s'ha tingut en compte la formació, l'experiència i la trajectòria professional dels candidats.
Estel migdia.
L'any 2021, el nombre de matrimonis a Catalunya va caure gairebé un 15% respecte a les dades d'abans de la pandèmia. De fet, l'any passat es van casar 23.656 catalans.
L'edat mitjana a contraure matrimoni en primeres núpcies va ser de 36 anys pels novis i 34 per les núvies. Del total de matrimonis, més de 21.000 van ser cerimònies civils, mentre que hi va haver més de 2.000 nous matrimonis catòlics. Per altra banda, el 96% dels casaments han estat amb cònjuges de diferent sexe i el 4% correspon a matrimonis entre persones del mateix gènere, dels quals 318 han estat entre dos homes i 490 entre dues dones.
Pel que fa a l'estat dels nuvis, la majoria dels matrimonis continuen sent de catalans que es casen per primera vegada.
Gairebé el 68% dels casaments van ser primeres núpcies per als dos contraents, mentre que el 19% van correspondre a enllaços entre un cònjuge solter i l'altre, que ja s'havia casat anteriorment. En el 13% dels casos, tots dos nuvis ja havien contret matrimoni abans. També destaca l'augment de catalans d'entre 50 i 65 anys que en els últims anys, després de divorciar-se, opten per tornar-se a casar. Tot i així, en dades generals, el nombre de persones divorciades que s'ha tornat a casar ha baixat respecte a les dades de prepandèmia.
I si ens centrem en les diferències per territoris, la major taxa de nupcialitat es registra a les comarques centrals i les més baixes corresponen a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran.
També destaquen com a zones amb més casaments amb el Penedès i les comarques gironines. Per altra banda, l'edat a casar-se per primera vegada és més elevada als àmbits de l'Alt Pirineu i l'Aran i el Metropolità. En l'altre extrem, les edats més baixes, el primer matrimoni, són a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona.
Pel que fa a la nacionalitat dels cònjuges, la gran majoria de matrimonis continuen sent entre ciutadans de nacionalitat espanyola.
Representen un 80% dels matrimonis, mentre que els enllaços mixtos suposen un 16% dels enllaços i un 3%. 3% dels casaments són entre dues persones de nacionalitat estrangera. També destaca el fet que dintre dels matrimonis mixtos és més freqüent la combinació d'un home amb nacionalitat espanyola casat amb una dona amb nacionalitat estrangera.
Finalment, el que no ha canviat és el període de l'any en què els catalans es casen.
Els mesos de primavera i inici de tardor continuen sent els més escollits per celebrar els casaments. Concretament, juny, juliol i setembre són els mesos més demandats, seguits dels mesos de maig i d'octubre.
Vicent Borràs, doctor en Sociologia de la UAB i investigador del Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana. Bona tarda.
Bona tarda.
Els catalans seguim apostant pel matrimoni o cada cop ho veiem com una opció menys necessària?
Bueno, la tendència és... En les darreres dades es veuen dues coses. És un canvi de... Hi ha hagut un augment provocat perquè durant la pandèmia la gent es va esperar i llavors en el 2021 s'ha casat molta més gent que en el 2020, però això és un efecte de la pandèmia, no? Si nosaltres observem les dades, el que diem és que n'hi ha hagut des del 2000, la tendència és que la gent es casa menys. Que es casa menys no vol dir que convisqui menys, etc. Vol dir que la gent tendeix a no institucionalitzar el fet de formar una parella o una família. L'altra cosa que observem és que la gent es casa més tard. I es casa més tard perquè, en realitat, jo crec que el matrimoni el que fa és o casar-se a través del matrimoni o institucionalitzar la relació de parella es produeix en molts casos quan venen els fills. Perquè si l'edat d'emancipar-se dels catalans és sobre els 30 anys, i veiem que la mitjana dels matrimonis és els homes als 37 i les dones als 34, vol dir que s'esperen des de que conduen, perquè la majoria de la gent s'emancipa quan forma una parella. Val? Llavors s'esperen a tenir fills i llavors els fills forcen una mica a institucionalitzar. Jo crec que hi ha dos fets. Una cosa és casar-te i per tant, vols fer una celebració. Això explica el fet de que un 50% de parelles en l'any 2020 es van esperar al 2021 per fer aquesta celebració. Aquells que volien institucionalitzar el matrimoni per tindre papers, per donar una seguretat, no?
Sí.
Aquests ja ho van fer, malgrat la pandèmia, perquè lo prioritari era formalitzar la relació i no tant la celebració. I els altres que volien fer una celebració pues es van esperar. Vale?
Clar, tu parlaves, no? També ara explicaves de que ens casem més tard, no? De que la mitjana d'edat a l'hora de casar-se és més elevada. Tu explicaves, no?, que també hi ha aquesta part de que, no?, que normalment es casa la gent quan va tenir fills. Però també es pot llegir com que la gent jove ja no està tan interessada en casar-se, no? Perquè ara potser...
No. Si el retard precisament és això, és a dir, no fa falta casar-se per conviure amb algú. S'ha perdut l'estigma aquest que podia tindre socialment, és que venien d'una societat catòlica, en plan, vius en pecat, no? O sigui, si convius amb una persona i no estàs casat, pues una mica és com que estàs trencant la norma, perquè el que s'espera és que s'haguessis casat. Això ja s'ha trencat, i llavors la moltíssima gent es posa a viure junts sense estar casats, ¿vale? Passa que el matrimoni implica... És a dir, el matrimoni és una institució que es constitueix per donar seguretat a les generacions futures, ¿vale? I perquè implica compromís que va més enllà del compromís privat que tu pots tenir una persona, ¿vale? Llavors, quan la gent té fills, es dona compte que això pues, pot donar aquest grau de cobertura per donar com més seguretat. I també una altra cosa que li dona pes al matrimoni o li dona, fa que la gent trigui temps en fer-ho, però acaba fent-ho, és si tu caus malalt o tens algun problema, etc, que estiguis casat, et facilita molt les coses. I llavors això arribes a aquesta situació una mica més quan la relació està més consolidada. També vivim en un moment en el qual la gent no pensa que tot sigui per tota la vida. Llavors, clar, el fer de casar-te implica un compromís per molt de temps o per tota la vida. Llavors això pues, costa d'assumir-lo també.
Clar, per altra banda, també ens ha sorprès, mirant una mica, no?, com han canviat les dades en els últims anys, que han augmentat el nombre de, no?, de persones que de 50 a 60 anys que s'han divorciat i que decideixen tornar-se a casar. Això també ho atribuïm una mica a aquesta part de l'estigma que tu explicaves, no?, de que ja no hi ha tant d'estigma en relació amb tot el tema del matrimoni. No,
jo crec que, en realitat, aquesta gent de 50 a 60 anys que es separa, és una edat en el que molts fills ja s'han pogut emancipar, ¿vale?, o estan en una edat adulta, i per tant el plantejament, la parella torna a estar com si diguéssim sola. Llavors molta gent que ha pogut estar en una relació no placentera o no satisfactòria i aguanta per als fills, després ja no té massa sentit aguantar pels fills. I llavors decideix dir, bueno... I també perquè els processos de relació van negociant-se i renegociant-se en funció de les circumstàncies. Llavors aquestes persones poden haver, durant el llarg corregut de la seva vida, tindre interessos, inquietuds diferents, i per tant, quan arriben a una edat en la qual les càrregues o els lligams per part dels fills desapareixen, prenen l'opció de dir, pues ara busco unes altres coses en la meva vida, trenco, etcètera, no? I que aquesta gent troba una parella nova i vulgui casar-se va més en la línia de que explicava, és a dir, sabent que entres en una etapa adulta, entres en una etapa en la qual n'hi ha possibles malalties, dificultats, etcètera, el fet d'estar casat, això funciona molt en els que són de doble ingrés. Vale? En els que n'hi ha un ingrés dels dos o n'hi ha una paga de viudetat, etc., la gent no tendia a casar-se perquè perdia això. Vale? Si es casava, sobretot les dones, en les segones núpcies podien tenir una relació més estable quan tenien 60 anys, etc., però si eren vídues, perden la paga de viudetat si contrauen matrimoni. I això fa que també aquesta franja sigui més de 50-60 i no més superior a lo millor a 60-70 anys quan hi ha un augment de dones soles perquè s'han quedat viudes, perquè l'esperança de vida és molt més elevada per les dones, més elevada per les dones que pels homes, no molt més, però més elevada.
Ja per acabar, pel que fa a les zones de Catalunya, no?, segons les dades de l'últim any, on més taxa de nupcialitat hi ha és a les comarques centrals i les més baixes corresponen a Ponent i a l'Alt Pirineu i l'Aran. Fins a quin punt pot dependre l'interès o la possibilitat de casar-te en relació amb el lloc on vius, si és un poble petit, si és una ciutat gran?
Bueno, en realitat jo crec que ja el model de vida urbà, la diferència és molt, molt minsa. I jo crec que pot anar més lligat al percentatge de població jove o en estat de casa que n'hi ha en cada territori, més lligat al fet d'estar en un món més. Perquè la forma de viure urbana, etcètera, a Catalunya és un entramat en el que és difícil trobar diferències entre el món urbà, perquè està tot molt interconnectat. Vull dir, les distàncies no són llargues, etcètera, i no... Vull dir, que és com un atacador. La forma de vida urbana s'ha extès molt per marcar unes diferències de comportament acusades.
Doncs Vicent Borràs, ho dèiem, doctor en Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador també del Centre d'Estudis Sociològics sobre la vida quotidiana. Moltes gràcies per haver passat avui per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
I en plana internacional, Rússia ha detingut 8 persones que presumptament estan implicades en l'atac que va ensorrar dissabte al pont de Kerch, a Crimea.
El Servei Federal de Seguretat ha assegurat a través d'un comunicat que han arrestat 5 ciutadans russos i 3 ucraïnesos i armenis. L'explosió del pont de Crimea ha suposat un cop dur per Moscou, ja que talla una de les principals rutes de subministrament per les seves tropes, especialment al front sud, on l'exèrcit ucraïnès està duent a terme una contraofensiva per recuperar el terreny ocupat.
A tot això, el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha exigit a Bielorússia que deixi de ser còmplice de Rússia en la guerra d'Ucraïna.
Stoltenberg també ha subratllat la importància de reforçar els sistemes de defensa aeris a Ucraïna per evitar atacs com el que s'han produït al centre de Kiev i altres ciutats del país, i ha reiterat el compromís de l'organisme de donar suport a Ucraïna tant temps com sigui necessari.
I la NASA confirma que l'impacte de la sonda DART va aconseguir desviar l'asteroide Dimorphos. La missió ha estat, per tant, tot un èxit. De fet, l'asteroide s'ha desviat més del que preveien els equips de científics nord-americans.
Tenien com a objectiu fer que la òrbita de l'asteroide durés 75 segons menys que abans de l'impacte. Finalment, però, s'ha aconseguit escurçar aquest temps, 32 minuts, és a dir, fins a 25 vegades més que el mínim que s'havia marcat la NASA. Aquest fet és important perquè és la primera vegada que la humanitat canvia de forma deliberada la trajectòria d'un asteroide.
I tornant a Catalunya, els productors de castanya de Viladrau preveuen una de les millors temporades dels últims anys.
I tot gràcies a les pluges de finals d'estiu, que han fet que la qualitat de la castanya pugui considerar-se excel·lent. A més, els productors esperen superar les xifres de l'any passat, que va ser de 16 tones. Tot i així, continuen sent un problema els senglars o les persones que entren a les finques per robar castanyes. Pel que fa al preu, el de la castanya fresca s'ha mantingut i es troba entre els 5 i els 7 euros al quilo. El que sí que ha pujat és el preu dels productes elaborats amb castanyes, perquè ha pujat el preu de l'energia.
I alerta si teniu tires de gelatina de la marca Hacendado, que es venen als supermercats Mercadona, per fer pastissos. Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició alerta de la presència de salmonella.
Es tracta d'un producte d'origen alemany i que es distribueix a l'estat espanyol i que ja està retirat del mercat. Tot i que aquesta companyia no ha precisat quant de temps ha estat en venda el producte infectat, l'autoritat sanitària ha confirmat que fins ara no consta cap persona que hagi contret la salmonelosi a l'estat espanyol.
I obrim plana esportiva, Xavi, partit transcendental el que ha de jugar el Barça aquesta nit al Camp Nou. A partir de les 9 s'enfronta a l'Inter de Milà en la quarta jornada de la Lliga de Campions amb l'únic objectiu de sumar els 3 punts.
Sí, perquè els Blaugrana només els vol guanyar si no volen quedar-se pràcticament sense opcions de classificar-se pels vuitens de final. L'entrenador Xavi Hernández ho sap i veu el partit d'avui com una autèntica final. Xavi, però, és positiu i confia en que l'equip podrà mantenir vives les opcions de ser a vuitens. Ho explicava ahir en la roda de premsa prèvia al partit.
Hay presión y hay dificultades, ¿no? Estamos en una situación incómoda, insisto, incómoda en la clasificación de Champions, pero la vamos a afrontar mañana de la mejor manera posible, siendo positivos, atacando, siendo valientes, teniendo personalidad. No nos queda otra que esa, ¿no? Intentar conseguir los 3 puntos que se queden en casa.
El Barça podrà comptar finalment amb Frank Kessié un cop recuperat de la seva lesió i després que ahir pogués completar el primer entrenament amb el grup. Per avui s'espera que l'entrenador faci canvis en l'11 inicial respecte al partit de la setmana passada jugat a Milà. Avui és molt possible que el davanter Ansu Fati jugui d'entrada i que faci jugar també a Balde pel carril esquerre. Tot i que només té 2 centrals naturals disponibles, Xavi podria decantar-se per Marcos Alonso, l'eix de la defensa, acompanyant Eric García pel lateral dret. Sergi Roberto té molts números de ser titular. L'Inter també arriba amb baixes importants per avui. A les files italianes no jugaran Brozovic, Correa i Lukaku. El partit serà a les 9 en directe per Movistar Liga de Campions.
I avui també és el torn de l'Atlètic de Madrid, que s'enfronta al Bruges.
L'equip matalasser buscarà la revenja de la derrota en l'últim partit, quan van perdre per 2-0. En aquesta ocasió l'equip comptarà amb les calces de l'afició i també amb Griezmann, que ja està al 100%, que podrà jugar tots els minuts després del traspàs total del jugador. Amb una victòria, els de Simeone sumarien 6 punts, però encara serà insuficient per certificar la classificació. En parlava el tècnic blanc i vermell, Diego Simeone.
Nosotros tenemos que seguir mejorando, estamos en el camino de buscar crecer. Los veo a los jugadores con mucha ilusión y muchas ganas de dar todo para mejorar. Y bueno, ese es el camino que tenemos que recorrer para encontrarnos con lo mejor que tenemos como equipo.
Els matalassers jugaran a 3:15, igual que ho faran el Nàpols-Àjax. La resta de partits d'avui seran Glasgow Rangers-Liverpool, Victoria Pilsen, Bayern de Munic, Sporting de Lisboa, Olímpic de Marsella, Tottenham Eintracht de Frankfurt i Bayer Leverkusen-Porto. Tots els partits a les 9 i pels diferents canals de Movistar.
I en futbol internacional, la tragèdia a l'estadi d'Indonèsia, que va acabar amb 132 persones mortes, hi va haver negligència policial.
Aquesta és la principal conclusió que han tret la comissió que investiga els fets, que van passar a fa 15 dies. Segons ha explicat avui un dels encarregats d'investigar-ho, els gasos lacrimògens que va llançar la policia per contenir els milers de seguidors que van irrompre el camp va ser el desencadenant de la mort massiva d'espectadors, que va suposar una de les pitjors catàstrofes del futbol mundial. A més, en les conclusions inicials de la comissió també confirmen la hipòtesi de les autoritats entitats perquè l'estadi havia superat la seva capacitat màxima, ja que tenia un aforament per a 38.000 persones, però comptava aquell dia amb 42.500 assistents.
I en bàsquet, aquesta nit, l'Uni Girona disputa el partit d'anada de la fase prèvia de l'Eurolliga femenina.
A partir de les 8 juga a la pista del Vilanova d'Esc de França amb l'objectiu d'agafar avantatge de cara al partit de tornada i poder classificar-se per a la gran competició europea de clubs. Després de començar la temporada perdent per sorpresa contra el Barça en les semifinals de la Lliga Catalana, l'Uni Girona ha sumat 3 victòries en 3 partits oficials. Ho ha fet davant del València en el primer partit de Lliga i també en la final de la Supercopa i davant l'Araski Basc a les semifinals. Bernat Canut, entrenador del Girona, vol centrar-se només en el partit d'anada.
Mirem només el primer partit, anar a treure allà un bon resultat i bones sensacions, no? Perquè igual que la Supercopa, si fem un bon partit, segurament ens donarà confiança i farem un pas endavant com a equip i això ens afavorirà de cara a la tornada. Anem a centrar en aquest partit de França i oblidem-nos de la tornada a Fontajau de moment.
D'altra banda d'aquest partit de l'Uni, aquest dimecres també hi ha partits de la primera divisió espanyola. Les noies del Cadí la Seu juguen a les 6 de la tarda a la pista de l'Estudiantes.
I en handbol, tots els 17 jugadors de la primera plantilla del Barça han marxat aquesta setmana amb les seves seleccions.
L'últim en marxar convocat amb Espanya és Aitor Ariño, que substituirà el lesionat Dani Fernández en el partit que el combinat espanyol jugarà aquesta nit contra Dinamarca. És un partit corresponent a l'Eurocopa. Els hispans tornen a la competició per començar la temporada i continuar un 2022 de somni, on han estat capaços de penjar-se la medalla de plata al Campionat d'Europa i la d'or als Jocs Mediterranis. El partit contra els danesos començarà a les 9 de la nit en directe per Teledeporte, un partit que també jugarà en aquest cas amb les files de Dinamarca el blaugrana Emil Nielsen.
I en hoquei aquest migdia s'han disputat 2 enfrontaments de l'hoquei Lliga que han acabat amb victòries del Calafell i empat entre Lleida i Caldes.
Els primers en sortir a la pista han estat el Lleida i el Caldes, que han jugat el partit corresponent a la jornada 5 del campionat, un partit que finalment ha acabat amb empat a 4, tot i que el Caldes ha dominat bona part del partit. A 1 minut i 50 segons per acabar el duel han empatat els lleidatans. L'altre partit ha enfrontat el Calafell i el Vilafranca, que ha acabat ara fa una estona amb una contundent victòria de l'equip del Baix Penedès per 7-2, un partit que al descans ja tenia un marcador de 5-0.
Per altra banda, des de les 2 del migdia hi ha en joc la final de la Supercopa Femenina de Waterpolo.
El duel enfronta el Club Natació Mataró com a campió de la Copa de la Reina i el Club Natació Sabadell com a campiones de Lliga. El partit en aquests moments està 6-6 quan acaba de començar el tercer parcial, un partit que podeu seguir en directe pel canal Esport 3.
I ja acabem amb tenis, perquè aquesta temporada hi podrà haver un nou serial Novak Djokovic.
L'Open d'Austràlia vol que el tenista serbi jugui aquest torneig de Gran Slam, però l'última paraula la tindrà el govern australià. Així ho ha apuntat el director del torneig aquest matí. Recordem que l'any passat el govern va denegar-li a Djokovic l'autorització d'entrada al país perquè no estava vacunat contra el coronavirus i com que havia entrat a Austràlia, el tenista va ser detingut. Encara en tenis, el torneig de 150 de Gijón. Aquesta tarda entra en joc Pablo Carreño, que juga el partit de vuitens contra el brasiler Thiago Monteiro, cap a 6:15 de la tarda. Avui també juguen aquest mateix torneig Jaume Munar contra Sebastián Corda. Serà d'aquí poc més d'una hora, a les 4 de la tarda. I en tenis femení, aquest dimarts s'ha hagut de retirar del torneig de San Diego Garbiñe Muguruza per un problema gastrointestinal. Muguruza perdia el seu partit davant la xinesa Qin Wenchen.
Gràcies, Xavi. Ja ho sabeu, que cada setmana, cada dimecres, de fet, intentem entendre una mica millor l'economia amb els companys de l'Espai 08. Avui tenim nosaltres el David Palomera, que és investigador doctorant de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. David, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El tema que volíem tractar avui és el de que el Fons Monetari Internacional ha alertat que després de la pandèmia i també de la guerra a Ucraïna, la propera amenaça és una crisi financera global. Què podem entendre per aquest concepte de crisi financera global?
Jo crec que, per deixar-ho d'una manera simple, és una falta de sobretot de liquiditat en els mercats financers, que el que fan és que molta gent que ha de renovar els seus deutes o necessita retornar els seus deutes no pot i entren, diguéssim, en no poden retornar aquests deutes. Llavors hi ha una sèrie de fallides que fa que el sistema financer entri en petits xocs que la gent no pot tornar els seus deutes i l'activitat econòmica es ressent per aquesta falta de liquiditat. I bueno, i sobretot això és un problema perquè no es fan les inversions, no?, que potser caldrien a certs sectors. I bàsicament això ve donat per un augment del preu dels diners en aquest moment de situació econòmica difícil, que si voleu podem entrar a les raons d'això, però bueno, això de, per entendre-ho simpàticament, entendre-ho com una falta de liquiditat global, jo crec que és una manera fàcil d'entendre-ho.
Bueno, no sé si hem d'entrar-hi o no, una mica, no? Què hi ha darrere? Quins motius hi ha per haver vet això?
Sí, bueno, és veritat que la guerra d'Ucrània va provocar un augment de preus de matèries primeres i d'augment dels preus energètics, el que ha suposat una inflació elevada. D'aquesta inflació ve derivat, però també en part per la situació econòmica específica dels Estats Units, s'ha derivat a una pujada dels tipus d'interès dels bancs centrals. Això vol dir que està pujant el cost de finançar-se de bancs i sobretot d'empreses i llars, per exemple, amb les hipoteques, no? És un augment del cost dels diners. El que està passant aquí és que els Estats Units està pujant tant els seus tipus d'interès que la resta de països els hem de pujar perquè com comprem petroli amb dòlars i fem moltes transaccions amb dòlars i no volem que el dòlar s'encareixi respecte a l'euro, respecte a altres monedes, altres països són dependents del dòlar i també augmentem els tipus d'interès. O sigui, al final els Estats Units està arrastrant aquesta situació i fa això que hem de pujar uns tipus d'interès que el que fa és que els nostres països, això ens afecta les pròpies nostres economies, no? Uh-huh. A part de que el Banc Central Europeu també ha augmentat els tipus d'interessos, jo crec, per coses que ja hem comentat altres dimecres, per intentar aturar la inflació, quan la inflació no és un problema de que hi hagi massa demanda i per això augmenta els tipus d'interès, sinó és un problema d'oferta, d'augment de preus energètics, de colls d'ampolla, després de la pandèmia, el comerç internacional, problemes que no es solucionaran amb un augment del tipus d'interès. Però ja et dic, si a Europa estem augmentant el tipus, una part de la raó és per aquest augment d'Estats Units també dels tipus. Sí, sí.
Per altra banda, no, també en aquest anunci que feia el Fons Monetari Internacional també van explicar que rebaixaven el creixement mundial per aquest any al 3,2% i a un 2,7% per l'any vinent. Fins a quin punt és preocupant que hi hagi aquesta rebaixa?
Vale, aquí el que cal entendre, jo crec que a les perspectives són més pessimistes en el sentit que s'esperava una recuperació del Covid, no? Perquè la Covid va haver una aturada de la producció, va haver una aturada del comerç, i llavors va caure molt el PIB. Llavors s'esperava una recuperació en forma de V, que li diuen, no? Una gran baixada, però una pujada per igual. Ara tota disminució del creixement es veu que en veritat no estarem recuperant nivells, nivells de PIB prepandèmics. Tot i així, no, podem esperar que un 2%, una mica més del 2%, sol ser un marge que es considera com un creixement normal, diguéssim, ni molt baix ni molt alt. És preocupant aquesta rebaixa? Bueno, el problema és que les economies capitalistes, el creixement té diferents funcions, no? I si no es creix, entrem en problemes. I cita alguns, si voleu. Per exemple, una inversió, no? Si tu inverteixes, esperes que en el futur hi hagi més demanda. Si l'expectativa és que no augmenti la demanda, potser no invertirem, no? I aquestes expectatives d'inversió baixaran i les empreses no inverteixen, no? Això genera, diguéssim, que la gent prefereixi ficar els diners a altres llocs que en inversions productives. Després també distribuïm els recursos a partir del creixement. Quan creixem, doncs els sous poden augmentar, si es permeten, diguéssim, i així augmentem el nostre nivell de vida, no? Així és com redistribuïm. No sempre funciona bé això, però així funcionem. I si no es creix, doncs no augmenten els sous, potser no considerem que augmentin. I per últim, també pels estats, que hi hagi un augment del creixement, suposa més ingressos d'impostos, llavors els interessos que havíem de pagar del deute, doncs els podem cobrir en certa manera amb aquest creixement. O sigui, del creixement depenem, diguéssim, de certes coses que ens permetin un nivell de benestar. Podem entrar a la crítica de què vol dir el creixement realment, si això realment passa, però bueno, és en principis bàsics hauria de passar.
No, ara parlem de creixement. Hi ha l'organisme, no? L'FMI diu que hi haurà una rebaixa del creixement mundial, però per altra banda, no, diu que pronostica un creixement per a Espanya, no? tant aquest any com el que ve. Com s'explica, no, que es pronostiqui aquest creixement i alhora s'anunciï una gran crisi i alhora també com ens afectarà? Perquè com és, no, que la resta, no, en el món en general hi hagi aquesta baixada i en principi en el teu país pugi?
Com ens pot afectar això? Bueno, potser és el que dèiem, no? Si alguna inversió estrangera, no?, que es pogués fer, o la inversió d'altres països cap al nostre país potser redueix, no? Perquè si d'altres països esperen certs moments de complicacions econòmiques, doncs potser arribaria menys inversió al nostre país, per exemple, no? Seria un exemple de com ens podria afectar. També les exportacions, no? Si estem exportant, pues si la gent d'altres països té menys capacitat de compra, pues exportarem menys. Al final són aquestes relacions internacionals que ens podran afectar, no? Per nosaltres entenc que el creixement d'Espanya s'ha estimat d'una manera que està per sobre de molts països. O sigui, en veritat, en aquest context de possible recessió o de no creixement, Espanya no es comporta tan malament. Però sí que és veritat que veníem d'una davallada també molt gran del Covid, per això si es vol recuperar aquests nivells de producció de prepandèmia, pues és important que això no baixi més, suposo.
Ja per acabar, no? Quan començàvem la secció parlàvem d'aquesta gran crisi financera global, en aquest sentit el Fons Monetari com a receptes per fer front a aquesta crisi diu, no, apunten a una política monetària dura i una política també fiscal responsable. Quin tipus de mesures ens podem imaginar en aquest sentit?
La política monetària dura és la que ha començat quan em feies la primera pregunta, que va donar una pujada de tipus d'interès. Això bàsicament és la política monetària dura que ja està passant. La política fiscal responsable, la veritat és que em sorprèn molt que ho diguin. El Banc Central Europeu, per exemple, ha fet política monetària dura, però ha demanat als estats que facin polítiques fiscals, diguéssim, no vull dir generoses, vull dir com de transferències a la gent que ho pateixi més, aquesta pujada de tipus d'interès, i que pateixi més per les possibles crisi econòmica, no? Que el Fondo Monetari Internacional parli de política fiscal responsable sona a una mica austeritat. La veritat és que no conec exactament en quin sentit ho diuen, però ja que dic, com aquesta inflació que s'està produint a nivell global no és per la demanda i els salaris no estan augmentant, no tindria cap sentit que l'Estat no invertís i no gastés per poder fer una sèrie de polítiques que calen en el nostre context, ja sigui mantenir el poder adquisitiu de la gent davant de la crisi, ja sigui avançar cap a la transició ecològica, ja sigui arreglar aquestes colls d'ampolla que deia les cadenes de subministrament, reconfigurant la producció. O sigui, hi ha una sèrie de deures que tenim, que els estats tenen, i que cal una política fiscal expansiva. Llavors, entenc que potser s'està dient que el deute públic no pot augmentar molt, però realment la situació actual potser demana aquest esforç que ja més tard pues, es podria, diguéssim, tractar, diguéssim, però per la situació actual pues, potser no és el millor, no és el que jo considero que caldria fer ara mateix en temes de política fiscal, si és que això ho entenem, si responsable s'entén per austeritat, diguéssim, no?
Doncs David Palomera, ho deia, més investigador doctorant a l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de l'Autònoma i també membre de l'Espai 08. Moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i tornem a parlar d'aquí unes setmanes.
Moltes gràcies a vosaltres per tenir-nos en compte, eh? Bueno, que vagi bé.
Adéu, gràcies. I com sempre, acabem amb la cultura. Olma Giró, bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Diana.
L'economia bé, tu?
Economia genial.
A tope. Sí, sí. Va, la directora catalana Carla Simón protagonitzarà la jornada d'aquesta mateixa tarda a la Bienal del Pensament.
I ho farà a través del col·loqui Aturar-se, observar, estimar el món, conjuntament amb la directora i també guionista argentina Lucrecia Martel. La tercera edició del Bienal del Pensament té l'objectiu de transformar la ciutat barcelonina en un àgora pel debat. Durant 6 dies, és a dir, fins aquest diumenge, i recuperant ja el seu format habitual després de la pandèmia, es debatran 3 grans temàtiques. Per un costat tenim el sistema sociopolític, per l'altre el canvi tecnològic i finalment la configuració física de les ciutats. A aquests debats s'afegirà una branca específica sobre la realitat cultural dels territoris d'àmbit lingüístic català. En total seran una 40 d'espais culturals de Barcelona que acolliran gairebé un centenar d'activitats. En aquesta edició destaquen els noms d'Adam Przeworski, Carles Boix, Chantal Mouffe, Yuval Noah Harari, Carla Simón, Caroline Emke, Svetlana i Svetlana Alexievich. Per cert, que l'accés al festival és totalment gratuït.
Thank you. I la cantant i compositora nord-americana Madeline Peiró ha inaugurat aquest dimarts la 54a edició del Barcelona Jazz Festival. Smile, even though it's breaking, when there are clouds in the sky. Després del parèntesi per la pandèmia, Peiró ha tornat al festival amb la gira que celebra el 20è aniversari del llançament del disc Carrer's Love.
Durant el concert, el Palau de la Música Catalana ha interpretat els temes del disc i no hi ha faltat les versions de cançons de Leonard Cohen, Bob Dylan o Elliot Smith. Peiró ha actuat finalment al festival després de veure's obligada a suspendre les actuacions del 2020 i del 2021, doncs, per la pandèmia. El Voltant Barcelona Jazz Festival ha arrencat aquest dimarts i s'allargarà fins al 24 de desembre. Serà una edició de plena normalitat amb 82 concerts i alguns dels grans noms del jazz local i també internacional. Els noms anunciats són els quartets de Joshua Redman, el tàndem Miquel Camilo Tomatito, el brasiler Toquinho i els ajornats per la pandèmia Melody Gardot i Diane Reeves.
I, per altra banda, l'artista brasilera Flàvia Junqueira ha omplert el Gran Teatre del Liceu de la ciutat amb, atenció, 800 globus.
Tal i com sona, Diana, la creadora Flàvia Junqueira ha realitzat la primera intervenció en un teatre europeu després d'haver-ne fet una dotzena, això sí, al Brasil. Amb el seu treball, Junqueira, la sala ha fet que la sala, doncs, fos una escenografia que transporta la infància i que contrasta, sobretot, amb la imponent estructura que és el Teatre del Liceu. Així ho explica l'artista en roda de premsa.
Los teatros, las óperas, una arquitectura hecha para durar y adentro yo pongo los globos que son el contrario, entonces son muy frágiles.
Durant aquest dimarts, una setantena de persones seleccionades a través d'un concurs han pogut veure aquesta instal·lació i el Teatre del Liceu amb 800 globus a l'interior. La intervenció, això sí, ha finalitzat al cap de poques hores, bàsicament, doncs, quan els globus d'heli, doncs, han començat a desinflar-se. Aquesta proposta que comentem és una de les destacades del projecte artístic de Víctor García de Gomar, que aposta per fer del Liceu un centre de les arts on el subjecte principal sigui l'òpera, però en el qual també hi conflueixin altres disciplines.
A tot això no deixem els teatres, perquè el Maldà ha presentat la nova temporada de la sala amb un total de 16 propostes. Destaca, sobretot, que 6 d'aquestes són estrenes totals.
El teatre, dirigit per la companyia Els Pirates, aposta aquesta temporada per les estrenes a càrrecs de companyia ja consolidades, així com també una aposta pel talent emergent. La programació d'aquest any compta amb espectacles de cabaret, musicals, muntatges d'humor i peces reivindicatives, que, a banda de representar-se al Maldà, també giraran per Catalunya i per la resta de l'Estat. Des de l'organització han detallat que van tancar la temporada anterior amb un 73% d'ocupació en un total de 218 funcions.
Déu-n'hi-do, i el proper dijous 20 d'octubre comença el Festival de Creació Contemporània Escena Poblenou.
Durant 3 dies, el barri barceloní acollirà una vintena de propostes diferents. La creadora i també directora artística del festival, Ada Vilaró, en una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel, ha apuntat que el certamen és un lloc de trobada per celebrar una festa de les arts escèniques i que engloba diferents gèneres.
Doncs per això, per acostar-nos fins al Poble Nou, un festival que també deies, per tots els públics, Ada, i que enguany celebra la 21a edició. Clar, durant totes aquestes dues dècades...
Evidentment, aquest tall no és de l'Ada Vilaró, és la Marta Ejart, que la nostra companya, que estava fent precisament l'entrevista.
Preguntant-li a l'Ada Vilaró. Evidentment. El que ha destacat a la directora artística Ada Vilaró és que el barri del Poble Nou, acollit des del primer dia, ara fa 21 anys, aquesta és la 21a edició, doncs aquest projecte, i també ha posat de manifest que Poble Nou, tot i que ha canviat molt durant el llarg dels anys, continua mantenint l'esperit de barri compromès amb una força molt gran de veïnat. Per cert, que per als que estigueu escoltant i voleu descobrir tota la programació del festival, ho podeu fer a través del web www.escenapoblenou.com.
I l'actriu Angela Lansbury, la popular senyora Fletcher de S'ha escrit un crim, ha mort aquest dimarts, als 96 anys. Precisament, amb aquesta telesèrie va aconseguir la màxima popularitat a Catalunya, ja que TV3 va emetre l'atenció durant una dècada sencera, entre mitjans dels anys 80 i mitjans dels 90.
Segons ha informat la seva família, Lansbury ha mort a casa seva, a la ciutat de Los Angeles, mentre dormia. Nascuda a Londres el 1925, es va estrenar a la pantalla gran amb tan sols 19 anys amb un film anomenat Llum que agonitza. L'any següent, ja quan en tenia 20, va participar en el retrat de Dorian Gray de la mà d'Albert Lewin. Tots dos projectes la van portar sent nominada a l'Oscar com a millor actriu de repartiment.
I en premis, la pel·lícula Cerdita, òpera prima de Carlota Pareda, ha rebut el guardó Melies d'Or, atorgat per 5è any consecutiu per la Federació Internacional de Festivals de Melies.
Aquests premis distingeixen el millor llargmetratge i curtmetratge europeus. El jurat, format pels crítics de cinema Alberto Lechuga, Víctor López i Marta Jacarilla, han reconegut la capacitat de reimaginació de Cerdita des d'una perspectiva clàssica. L'altre guardó ha estat per a Front Beyond, una peça atrevida dirigida per Fredrik Hanna. L'entrega dels guardons ha tingut lloc en el marc del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya a Sitges.
I més guardons, l'il·lustrador Gustavo Ariel Rosenfeld ha rebut aquest dimarts el Premi Maria Rius.
En aquesta 5ª edició del guardó s'ha reconegut a Rosenfeld pel doble vessant com a il·lustrador i dissenyador publicitari. El premi en la categoria d'honor ha estat per a la revista Cavall Fort. El premi va néixer el 2018 per ressaltar la trajectòria d'una persona referent en l'àmbit de la il·lustració que hagi apropat la lectura als lectors més petits.
I més enllà de tots aquests premis, a la capital catalana, en el marc del Festival d'Arquitectura 48 Hores Open House, es podrà visitar només per un dia la famosa Torre Mafra.
Serà el proper dissabte 22 d'octubre. Ara bé, per visitar-la caldrà una inscripció prèvia que s'obrirà el 17 d'octubre a les 9 del matí. Aquesta inscripció té un cost de 2 euros per despeses de gestió, bàsicament, però l'entrada també inclou una invitació pel KBR, que és el Centre d'Exposicions de Fotografia de la Fundació Mafra, que a hores d'ara doncs, hi ha una mostra sobre la fotògrafa Karima Wims i una altra de joves talents en fotografia. La Torre Mafra té 43 plantes i 154 metres d'alçària, no li en restem cap, i evidentment doncs, ja forma part d'un dels elements més reconeixibles de l'Skyline barceloní. De fet, la Torre Mapfre és un dels gratacels més alts d'Espanya i el primer Catalunya, una fita, això sí, que comparteix amb la seva veïna, la torre de l'Hotel Arts Barcelona. Tant la Torre Mapfre com la seva veïna són gratacels construïts el 1992 amb motiu doncs, dels Jocs Olímpics i han esdevingut un símbol dels canvis urbanístics que Barcelona va viure amb les famoses Olimpiades.
I atenció, perquè ja està obert el càsting per formar part de la segona edició del programa Eufòria.
Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El teu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca.
Des d'aquest dimarts ja està disponible el lloc web on cal inscriure's per optar a formar part de la nova fornada de concursants.
Els aspirants poden registrar-s'hi i a les seves dades personals i automàticament reben un correu amb els passos que cal seguir per completar el procés. Hauran d'omplir un qüestionari, enviar fotografies i pujar 3 vídeos breus presentant-se i demostrant doncs, les seves grans habilitats cantant en català i també, això sí, en un altre idioma, però que podran escollir ells. Tot aquest procés es farà de forma virtual i s'acabarà el proper 16 de novembre. Un cop acabat el període d'inscripció, es farà una primera selecció de concursants, que això sí, ja passaran a la segona part del càsting, que serà presencial. De la segona ronda, finalment, en sortirà la selecció, doncs, definitiva. A la primera edició del concurs, recordem, s'hi van presentar més de 1.500 persones d'arreu del territori, i en aquesta segona edició, doncs, s'esperi que s'ho superi aquest nombre i opti a convertir-se en un dels càstings més multitudinaris organitzats mai a tot Catalunya.
I ja acabem amb una notícia del barri de Sants, perquè ha estat escollit com un dels 20 millors barris del món aquest 2022.
El meu barri de Sants.
En concret, es situa a la posició 18 dels 51 barris que optaven aquest reconeixement mundial.
La revista Time Out, des de fa 5 anys, enquesta 20.000 ciutadans de tot el món sobre quin és el millor barri. Es valora, entre d'altres, la millor combinació de cultura d'avantguarda, bars i restaurants assequibles, també la vida al carrer, la vida nocturna i si hi ha sentiment o no de comunitat. De fet, Sants és un dels que té un dels carrers comercials més llargs de tota Europa i els enquestats han valorat molt, molt, molt positivament la xarxa de negocis locals que encara
conserva. El top 5 d'aquest any el formen la colònia americana de Guadalajara, Mèxic, en primera posició, el barri de Cais do Sodré de Lisboa i el de Wat Bo Village a Siem Reap, de Cambodja, tancant el podi. Raj Wigut a Nova York i Mile End a Montreal han obtingut la quarta i la cinquena posició. Per cert, Diana, que d'aquí uns minuts en el programa La Caravana d'aquesta casa descobrirem el per què Sants és un dels millors barris del món. I ho farem a través de Neus Monter, que és la presidenta del Consell del Districte de Sants-Montjuïc i també regidora de Junts.
Gràcies, Olma. Avui fa 87 anys que va néixer el tenor Luciano Pavarotti. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I ara us deixem, com deia l'Olma, amb La Caravana de Joan Trias.
Ràdio Estel. Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.